Gas amb Gerard Ballera.
Bona nit, són 11:15. Benvinguts i benvingudes al Tu Diràs d'aquest divendres 15 de desembre del 2023. Aquest migdia l'entrenador del Barça, Xavi Hernández, ha criticat que els mitjans de comunicació d'aquest país no facin costat a l'equip quan van mal dades. Ha estat, de fet, la idea més repetida durant tot el seu discurs.
Me mandas mensajes como si se hubiera muerto mi madre o mi padre. Y dices, bueno, ¿qué ha pasado? Si estamos, nos hemos clasificado primeros de Champions. Por cierto, ninguno de vosotros me felicitó la última rueda de prensa.
En general, així d'entrada, és un error habitual pensar que els mitjans de comunicació estan al servei d'un equip i que fan periodisme de bufanda. És un error. Els mitjans informen, pregunten, fiscalitzen, expliquen històries i també, és clar, de vegades llancen elogis quan creuen que s'ha d'elogiar a l'equip o a qui sigui, i el critiquen també a l'equip o a qui sigui quan ho considerin. Però diguéssim que la seva funció principal no és la de felicitar a ningú, així d'entrada. Et felicita la família, et feliciten els amics, el teu cap, però no un mitjà de comunicació. Que l'entorn del Barça és difícil de gestionar? Segur. Que l'exigència és màxima? Sí, és el club més exigent del món i és una de les coses que més ha repetit Xavi també en les rodes de premsa, quan s'asseu a parlar amb els periodistes. Que després de 3 mesos, no de 2 partits, que després de 3 mesos d'un joc irregular no es té tota la paciència que s'hauria de tenir amb l'entrenador, doncs el debat de l'estabilitat a Can Barça és molt interessant. És molt interessant, perquè com en tots els clubs grans, doncs de vegades sí, es mira molt el curtterminisme i no es mira al llarg termini. I Xavi és el primer que ho sap. De fet, ell mateix avui demana estabilitat per poder continuar amb el projecte, però alhora s'autoimposa la pressió de, i diu que demà juga una final. Ho diu ell, en la mateixa roda de premsa. És veritat, i d'això Xavi no en té cap culpa, que ningú li ha preguntat avui pel joc de l'equip, seguim, per tant, sense tenir respostes de per què l'estructura defensiva de l'equip és tan dèbil aquesta temporada, per què la pressió alta és deficient, o per què hi ha equips de la Lliga que tenen més mecanismes per treure la pilota des del darrere. Sigui com sigui, i ens posem com ens posem, demà els que juguen a Mestalla són els jugadors. I qui els entrena és Xavi Hernández. De seguida comentem aquestes declaracions de Xavi, ho farem en temps de tertúlia amb el Ferran Martínez, el Juan Irigoyen i també el Marc Marvà, amb els quals també parlarem de futbol, evidentment, d'aquest València-Barça, demà a partir de les 9 de la nit a Mestalla. Abans, però, el directe mana i s'ha acabat fa tot just uns minuts el partit del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. Primera derrota de l'equip de Roger Grimau al Palau Blaugrana en competició europea. Què ha passat? Ens ho ha explicat el Dani Aguilar a través de l'app i el web, a través de RAC+1. Hola, Dani, bona nit.
Hola, Gerard Ballera, bona nit.
Què ha passat?
Doncs que el Barça acumula la tercera derrota seguida i que el Barça té un problema. Ara mateix estem anant cap a zona de vestidors per a saber quines són les explicacions, però el Barça acaba de perdre 86-90, insistim, la tercera derrota seguida per primera vegada aquesta temporada, la primera derrota, com deies, a casa a l'Eurolliga, i el Barça és que de nou no ha entrat en partit. El Barça ha arribat a perdre de 15 punts al primer quart pràcticament, ha entrat molt i molt malament en partit i això ho ha anat acumulant, sobretot fins al descans. A la segona part sí que s'ha activat en defensa, però ha estat massa l'avantatge que havia aconseguit l'equip blaugrana, el Milà, l'Olímpia de Milà, a la primera part, una Olímpia de Milà que arribava anta, penúltim, i que ha acabat enduent-se.
I baixant cap als vestidors del Palau Blaugrana, hem perdut la connexió amb el Dani Aguilar, de seguida la recuperem, i si no, doncs tornarem amb ell per sentir algun protagonista. Ens explicava aquesta derrota del Barça contra l'Olímpia de Milà per 86-90, avui al Palau Blaugrana, que deixa el Barça, és veritat, encara en segona posició de l'Eurolliga, a 3 victòries del Real Madrid, empatat amb la Virtus de Bolonya, la tercera posició, amb 10 victòries, i això sí, amb un marge de 2 victòries respecte a 4 equips, el Partizan, el Mònaco, el Baskonia i el Maccabi, i també el València, respecte a 5 equips, el València que avui ha aconseguit guanyar a la pista de l'Olympiacos. Tenim el Dani per aquí, l'hem recuperat? No, sembla que sí. A veure, Dani, és per aquí, eh?
Hola, hola.
Hola, Dani, ets per aquí. Sí,
ara
sí,
sí, ara sí.
Ja, ja no entenc, moc, no entenc que estàs pels vestidors del Palau, pels budells del Palau. Comentàvem ara la classificació després d'aquesta derrota, 86-90.
Sí, sí, el Barça que ara mateix doncs veu com li ha empatat la Virtus de Bolonya. Avui ha perdut davant l'antepenúltim. No sé si em sentiu, companys?
Sí, 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 et sentim, et sentim.
Val, val. Davant l'antepenúltim, ha perdut avui. I el que dèiem és la tercera derrota seguida de l'equip de Roger Grimau, la primera... I no només això, sinó les sensacions. No sé en quin moment s'ha tallat la comunicació, però que dèiem, entrada del partit ha estat horrorosa. El Barça que ha encaixat una altra vegada més de 50 punts abans del descans, i estem de totes totes davant del moment més complicat de Roger Grimau al capdavant de l'equip. Mira, Gerard, puc explicar ara mateix el que veiem? Grimau.
Ai, que es talla.
A la porta dels...
S'està tallant, Dani. A veure si, oh, si podem recuperar la comunicació. Deia Roger Grimau a la porta dels vestidors...
Sí, sí, ara mateix amb una mini reunió juntament amb el seu cos tècnic esperant entrar a vestidors. Cares molt i molt serioses les que us podem explicar des dels budells del Palau Blaugrana. Abans d'entrar, insistim, mini reunió juntament amb Carles Marco, veiem Rafa Martínez, Víctor Sada, el cos tècnic de l'equip de Roger Grimau, Maria Bruna Fernández, el membre del cos de la secretaria tècnica, el secretari tècnic del Barça, però és una nit molt difícil aquí al Palau. Serà nit de reflexió, serà nit d'escoltar protagonistes. Ara de seguida, quan puguem, us aproparem les reflexions dels jugadors i també, evidentment, què diu Roger Grimau en sala de premsa, que avui crec que és important escoltar què diu l'entrenador del Barça.
Fantàstic, Dani, doncs ara tornem quan surtin els protagonistes. Demanes pas. Fins ara.
Fins ara.
Més coses. Avui a la tertúlia també parlarem de la decisió de Jonathan Giralde de deixar el Barça, que va contracte a finals d'aquesta temporada, no l'ampliarà i se'n podria anar als Estats Units, perquè té una oferta molt important econòmicament dels Washington Spirits. A més, l'Espanyol aquesta nit ha anunciat que emprendrà accions legals a la justícia ordinària per demanar que s'esclareixi el que va passar amb el gol fantasma d'Antoine Griezmann en l'antepenúltima jornada de Lliga de la temporada passada. I també per demanar danys i perjudicis després del descens a segona. Antoni Alegre, subdirector general de l'Espanyol, en declaracions distribuïdes pel club.
Sobre un escenari completament nou per nosaltres, i en aquest cas el club hem decidit que volíem optar per la via legal ordinària. I ho fem sobretot perquè ens sentim amb el dret i el deure de defensar els interessos dels nostres socis abonats davant d'una situació injusta que es va produir en aquell moment.
O sigui que l'Espanyol ha enviat aquestes declaracions a través, insisteixo, dels seus mitjans, dels mitjans del club, però no en vol parlar més públicament d'aquesta qüestió. Tot plegat arriba gairebé 72 hores després que es conegués que es van ometre imatges d'aquella jugada des de la sala Bor. A tot això, tenim en joc un partit ara mateix entre l'Osasuna i el Rayo Vallecano a la primera divisió masculina de futbol. Hola, Miquel Agut, bona nit.
Bona nit, Gerard Ballera.
És el que obre la 17a jornada.
I de moment el resultat és el mateix que hi havia quan ha començat el partit a les 9. 0-0 no és un partit apassionant, però també és un resultat que fa curt perquè tots dos equips han tastat la fusta. El primer, Legend, amb un xut de falta des de molt lluny a la primera part que ha picat el pal amb violència, i després Iker, amb un cop de cap ara fa 5 minuts, ha estat a punt de fer l'1-0 per l'Osasuna, però no ha marcat. 83 de joc, triple canvi dels navarresos, 0-0 en aquest Osasuna-Rayo.
Això a primera, segona ja s'ha jugat un partit.
Oviedo 3, Elx 2. Guanyaven els alacatins per 0-1 i per 1-2. Han acabat guanyant els asturians amb ratxa amb Carrión. Un bon resultat per l'Espanyol, perquè si l'Elx guanyava, l'igualava a 32 punts. Per cert, un Elx que és el rival del Girona a la Copa del Rei.
I del futbol internacional, avui estàvem especialment pendents del partit del Tottenham a Anglaterra i del de la Juventus a Itàlia.
Aviam, doncs mira, començo amb aquest últim que s'ha acabat ara fa pocs segons. Gènova 1, Juventus 1. El partit que s'ha acabat estava en el temps afegit fa un parell de minuts i ha xiulat ja l'àrbitre l'àrbitre al final. I d'altra banda, a la Premier League s'està jugant l'últim quart d'hora d'aquest Nottingham Forest 0, Tottenham 2. El partit feia baixada pels londinencs, però l'expulsió en vermella directa després de la revisió al VAR de Bissouma canvia un pèl l'escenari. De moment, guanyen els londinencs per aquest resultat de 0-2 al camp del Nottingham Forest.
I a França, també en joc ara mateix un partit del segon classificat, el Mònaco, del tercer, perdó, del tercer classificat de la Lliga Francesa, contra el Coué, contra l'Olympique de Lió.
Correcte, sí senyor, un Mònaco Olympique de Lió, un dels clàssics de les últimes temporades a la Lliga Francesa, amb l'anomalia dels lionesos en aquesta situació, la classificació de la qual parles, i es manté el 0-0. Som a punt d'entrar als últims 5 minuts de partit, no hi ha gols en aquest duel de la Lliga Francesa, on si n'hi ha hagut és a la Bundesliga, s'ha acabat fa pocs minuts, el Borussia Mönchengladbach 2, Werder Bremen 2.
Per cert, que el tècnic català Robert Moreno és el nou entrenador del Sochi rus, el Coué de la Lliga a Rússia. I per rematar-ho, agut, tenim definides les semifinals del Mundial de Clubs. Avui s'han jugat els dos quarts de final a l'Aràbia Saudita.
Això és correcte. Ja són oficials les semifinals entre l'Urawa japonès i el Manchester City, aquest el dia 19, i la semifinal entre l'Al-Ahli egipci i el Fluminense brasiler, aquest el dia 18, tot plegat després que l'Urawa hagi eliminat el León mexicà per 0-1 i que l'Al-Ahli s'hagi desfet de l'Al-Ittihad, l'equip saudita de Karim Benzema, entre d'altres, per 3-1.
Mira, que ha marcat Lió a França, Mónaco 0, Olympique de Lió 1. El Coué, per tant, guanyant després de molt de temps. I l'Al-Ittihad, com dius, de l'Aràbia Saudita, eliminat. Si havíem de mesurar el nivell per un partit, el nivell de l'equip saudita de Karim Benzema, no ha quedat gaire ben parat. En aquest cas, contra el campió d'Àfrica. No estaríem
parlant... Canté, també, a les files del mateix equip. Vull dir que no s'han estat de res.
No estaríem parlant tampoc ni del Fluminense, ni del campió de la Copa Libertadores, sinó del campió d'Àfrica. Gràcies, Agut. Fins ara.
Fins ara.
Encara en futbol, un parell de coses més. La primera relacionada amb la Superliga. La setmana que ve, el dijous 21 de desembre, és el dia que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha d'emetre el seu veredicte sobre el cas d'antimonopoli contra la UEFA i la FIFA. Doncs bé, la Superliga ja es veu guanyadora en el judici, tenint en compte el que es desprèn de les paraules del seu CEO, Bernd Reichert.
We will propose an open...
Farem una proposta de format que consistirà en una competició europea oberta de més de 60 clubs. Ens assegurarem que es tracti tots els clubs amb igualtat i amb justícia. Per la seva banda, la UEFA proclamarà la victòria passi el que passi, però no caigueu a la trampa. Les principals amenaces a les lleis de la Unió Europea afecten els ciutadans i també el futbol.
And yes to football as well.
S'ha de veure també com és aquesta lliga oberta i si és oberta del tot, com la Champions, o d'alguna manera... té trampa. Això d'una banda i de l'altra, el Betis ha decidit portar al Comitè Estatal d'Antiviolència les declaracions que va fer el president de la Reial Societat, Joaquín Aperribay, en contra dels aficionats del club andalús i en la prèvia del Reial Societat Betis de diumenge.
En la història real hay un montón de personas que están en la cabeza nuestras, pero que Aitor está en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Y que desde luego ningún tío del Betis que venga aquí a tocarnos los cojones va a entrar en la nota.
Aperribay ho va dir a la Junta General d'Accionistes de la Real Societat, ho va dir perquè alguns aficionats del Betis mantenen bona relació amb el Frente Atlético, el grup ultra que va assassinar ara fa 25 anys a Aitor Zabaleta, a qui se li farà un homenatge en aquest partit precisament del cap de setmana. Doncs bé, el Betis rebutja les declaracions del president Xuri Urdín, assegura que inciten a la violència i a més diu que en senyal de protesta cap representant del club assistirà diumenge a la llotja. I en plàgina poliesportiva, a banda d'aquesta derrota del Barça de bàsquet que ja hem comentat, de 4 punts contra l'Olimpia de Milà al Palau Blaugrana, avui ha debutat Sarunas Jasikevičius, l'ex tècnic culer, a la banqueta del Fenerbahçe. Ho ha fet amb victòria de 8 punts, 86-74, contra el Mònaco. I al Mundial d'handbol femení tenim ja definida la final, la jugaran Noruega i França. Aquest vespre han derrotat Dinamarca i Suècia, respectivament. Gairebé 3:15, ara de seguida obrim tertúlia, però, i també mantenim connexió oberta amb el Palau, quan ens demani pas el Dani Aguilar, però abans, aquesta tarda hem estat xerrant amb Joan Gaspar, un home que ha viscut situacions molt pitjors que l'actual quan era president del Barça, com per exemple la mocadorada històrica del Camp Nou, precisament després d'un partit entre el Barça i el València. Doncs amb ell hem parlat de Xavi, de la famosa convocatòria d'Anvers d'aquesta setmana, i també del cas Negreira, entre d'altres qüestions. Senyor Joan Gaspar, què tal, com està?
Bona tarda, molt bé, gràcies a Déu.
El dia del Girona, quan sortia de l'estadi, va dir que no estava gaire d'humor. Li ha passat l'emprenyada d'aquesta setmana o encara no?
La paraula exacta és no estic d'humor, no? Bueno, jo crec que no estava d'humor ni jo, ni tots els col·legs que van anar a Montjuïc a veure el Barça-Girona, no? No vaig dir que estava emprenyat, vaig dir que no estava d'humor. I disgustat, Encara jo sóc dels que no sopa quan el Barça perd, o sigui que és una situació normalíssima dintre del que és el culer, no?
Li preocupa la situació?
M'ocupa, que no em preocupa, que són dos termes diferents. A veure, jo sóc dels que després de tants anys he viscut tants moments semblants en el que estem vivint ara. El Barça és un club que té l'obligació, no la devoció, l'obligació de guanyar-ho tot. Per tant, quan no guanyem, que és el que ens ha passat últimament, doncs, lògicament estem ocupats pensant què passa, no? Llavors, jo ara què faria? Pues,
això li anava a preguntar. Què faries? Vot de confiança a l'entrenador?
No és un problema de vot de confiança. És pensar que això és el futbol, que tenim uns bons jugadors. No pensem que tenim una mala plantilla, tenim uns bons jugadors, que estem passant un mal moment de resultats, però que els jugadors hi són, i que més culer i més il·lusió i més passió pel Barça que té el Xavi no la tindria, o difícilment la tindria qualsevol entrenador que pogués vindre. Jo aguantaria per descomptat tot el temps, i ojalà molts anys, el Xavi com a entrenador, i dintre del que jo pugui ser més optimista i pugui dubtar de que el que vaig a dir pugui ser o no veritat, però com ho penso, encara queda molta lliga per davant, encara queda molta Champions per davant, tenim jugadors per poder aconseguir títols, i tenim Xavi, jo no... Vaja, és que en el món del futbol, ja sabeu vosaltres millor que jo, quan es ratifica molt amb un entrenador és perquè estàs pensant més en canviar-lo. Jo no el ratifico, jo penso que tenim un bon entrenador, un gran barcelonista que fa lo impossible perquè el Barça funcioni, ho seguirà intentant, i ara el que faria és demanar-li a qui guanya els partits, que són els jugadors els que tenen que intentar sortir d'aquesta situació en la que estem.
Durant la seva etapa com a president del Barça o com a vicepresident, li va dir alguna vegada a l'entrenador a qui havia de convocar o el va aconsellar alguna vegada?
Els temps han canviat, també sigui dit, no? Jo tenia reunions amb el Johan Cruyff, amb el Charlie Reixac i a mi mateix, quan jo era president del Barça i vicepresident també, en l'època del president Núñez, i jo em sentava amb ells abans dels partits, quan anàvem amb concentracions fora, i jo donava la meva opinió, però en cap moment vaig... ni jo ni el president actual, coneixent com coneixo el Jan o el senyor Laporta, insinuar qui tenia que jugar. Una altra cosa és que em preguntessin què opines tu, què creus, i jo donava la meva opinió, però al final la responsabilitat i la decisió la prenen qui les tenen que prendre. Jo com a president i avui el president Laporta el que té que prendre les decisions que involucren a la part econòmica, i que crec que s'està fent una feina dintre del complex que està la situació, doncs bé, la part social crec que és una part de, no de culpable, però d'assumir aquesta desconnexió que estem tenint.
Això li preocupa, la desconnexió dels socis amb el club?
Però la comprenc. Jo he viscut sempre en un pis de propietat, casa meva, i quan he volgut fer obres a casa meva i m'he anat a un pis de lloguer, jo no m'he sentit confortable ni còmodo, i sobretot si a sobre el pis de lloguer l'he tingut que llogar a distància d'on tenia el meu pis, i estic desitjant tornar al meu pis el abans possible. Això no suma, no resta, potser, o no resta tant com algú pot pensar, però no suma. Però bueno, no és una excusa.
Deixem que acabi preguntant-li pel cas Negreira, perquè ahir el portal Libertat Digital va avançar un escrit que el Reial Madrid li havia presentat a la Fiscalia. Diuen que hi ha indicis de corrupció esportiva. Insisteixen en això, tot i que ara el jutge investigui un delicte de suborn, no de corrupció esportiva. Què li sembla que el Madrid passi a l'atac d'alguna manera ara en aquest cas?
Bueno, jo ho he dit moltes vegades i ho torno a repetir. Jo crec en la justícia, crec en els jutges, i crec que el jutge que investigui o que tingui que analitzar aquesta situació veurà clarament que el Barça mai, tres vegades, a la vida ha pagat per comprar un partit i per cometre una il·legalitat. Una altra cosa és que entrem en l'ètica, que si era la persona, si no era la persona, l'informe, el no informe, el preu, no el preu. Això és un tema ètic, molt discutible, que jo puc pensar que era ètic i que no hi havia cap problema que el senyor Negreira o qui fos relacionat amb la seva família fes informes avisant-se d'aspectes dels jugadors i tal, que fan tots els clubs del món, i a partir d'aquí, pues, jo crec que això acabarà. L'única cosa que espero és que el dia que acabi, tots aquests clubs que han posat en dubte la realitat del Barça ens demanin disculpes, no? Això és l'únic que espero. I que tota la publicitat que s'ha arribat a donar i a fer, el dia que un jutge ho analitzi, ho estudiï, i jo el respectaré el que digui, pues digui que no hi ha res i que, per tant, aquest tema passa a la història i punt. Segona, Real Madrid, per favor. Jo he fet arribar un informe, però un informe perfecte, de l'A a la Z, sobre l'operació Di Stéfano, que no està prescrita, perquè això és ètica política, no ètica ni econòmica ni de corrupció, política, on t'explica exactament tot el que va passar en l'època del Di Stéfano i per què el Di Stéfano, que va dir que venia per jugar amb el Barça, que es va posar a jugar amb el Barça, que es va quedar a dormir en el Barça, mira, per cert, en aquest hotel, va estar allotjat en aquest hotel en el seu moment, i que el Madrid va pressionar. Però l'informe ho explica tot. No entenc com aquest informe, que és perfecte i que ho explica tot, no ha sortit enlloc. Enlloc.
On el va presentar aquest informe?
Jo els vaig enviar a persones perquè miressin de... Sí, ha sortit en alguna pàgina, però no l'ha reproduït ningú. El cas Di Stéfano va ser un robatori amb totes les paraules polítiques, amb amenaces amb el president Martí Carreto. En aquell moment, a títol personal i a títol professional, que això, si passés avui, seria un escàndol, i en canvi va passar. I llavors jo el que li dic al Real Madrid, que em torni totes les copes d'Europa que va guanyar amb el Di Stéfano, que em torni totes les lligues que va guanyar amb el Di Stéfano, i que demani disculpes del que va aconseguir amb el Di Stéfano, que va ser la glòria, quan el jugador era del Barça. I el Madrid ens pot ara criticar si hem fet o no hem fet, o si diuen o deixen de dir. Va, jo passo olímpicament del que el Madrid pugui fer. Tothom sap que no hi tinc el més mínim respecte esportivament parlant del Real Madrid, per tant, si el Madrid se vol involucrar en aquest tema, vostè sabrà el que tindrà que fer. I l'única cosa que li demano a Madrid i amb tots els altres que ho hagin pogut fer, sobretot amb un especialment, que és el Sevilla, que el dia que això quedi clar, ho espero i ho desitjo, que un jutge, després d'analitzar i estudiar, pugui dir que no hi ha hagut cap tipus d'operació il·legal, demanin disculpes.
I acabo. Tenen prevista alguna trobada més entre els presidents? Va dir que intentarien repetir-ho. No sé si n'hi ha prevista alguna per l'any que ve o no ho sé.
El sistema que vaig proposar és un sistema més de, entre cometes, de voler-ho fer. Jo vaig convocar, jo vaig pagar el sopar i, lògicament, els vaig dir, són tots uns senyors, Sandro, el José María Bartomeu, el senyor Reina, el senyor Laporta, que, bueno, que ja que jo els invitava a un sopar, espero que un altre dia invitaria un altre sopar els mateixos. Per tant, a més, perquè no hi hagin dubtes i no vull comprometre en absolut a ningú, com jo això ja sé com va, vam quedar que ho faríem d'una forma continuada. O sigui, qui em va substituir a mi? El senyor Reina? Doncs ara li toca al senyor Reina.
Ara li toca al senyor Reina, eh?
Qui després del senyor Reina? El senyor Laporta. Qui després del senyor Laporta? El senyor Rossell. Qui després del senyor Rossell? El senyor Bartomeu. Qui després del senyor Bartomeu? Una altra vegada el senyor Laporta. El senyor Laporta es pagarà dues vegades abans que jo torni a pagar un sopar. Ara, a partir d'aquí, no sé, si el senyor Reina un altre dia ens torna a convocar, doncs segur que tots hi anirem una altra vegada, però no és veritat que el sopar es muntés per cap motiu principal. No es va pràcticament parlar ni del senyor Negreina ni de cap tema puntualment de la situació en què estàvem en aquell moment, que ara no recordo, que estàvem una mica millor que estem avui, però és igual, esportivament parlant. Vam parlar doncs, de lo que 5 persones, que totes elles han sigut presidents del Barça, i una d'elles ho és, com és el senyor Laporta, doncs bueno, canvien opinions. Va ser una trobada molt, molt agradable.
Queda claríssim el missatge. Senyor Joan Gaspar, moltes gràcies. Una abraçada.
A tu. Gràcies a vosaltres.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet.
No perdis les condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Massa ràpid? És que són els Flash Days d'Opel. O sigui que afanya't. Condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Només fins al 20 de desembre. Finançant amb Stellantis Finance fins al 20 de desembre. Consulta condicions a opel.es.
Lewandowski, Alexia, Pedri, Aitana, Gavi. Gaudeix dels jugadors i jugadores del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2024 amb tots els partits de la temporada de l'equip masculí i femení. Aconsegueix el de paret o el de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés i Barça Stores.
RAC+1, podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1, amb Mònica Usant. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
I em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC+1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC+1.
Tots som
més
un. RAC1.
Hola, sóc l'Aleix Pariser del Tu Diràs i he triat el verset Soc petit, perquè em recorda precisament a quan jo era petit, hauria tenir 5, 6, 7 anys, dalt d'una cadira, i després passàvem el plateret amb molta facilitat per recollir els calerons que et guardaves, no?, per tenir durant l'any. Un verset que diu així: Soc petitet, així, no conec a ningú al món.
Aquest Nadal, RAC1 puja dalt de la cadira. Escolta el sencer a RAC+1.
The second someone mentioned you were all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking now. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go, keep a hold.
Dos minuts i les 11 de la nit, a la taula ja, preparats avui els tertulians del divendres, el Ferran Martínez. Hola, Ferran.
Hola, què tal?
Hola, el Juan Irigoyen. Hola, Juan. A veure si ara podem sentir. No, sembla que no és el micròfon. Ara sí, la tercera sempre va a la vençuda. Hola, Juan.
Bona nit.
Bona nit, bona nit.
Melancòlico, no, arrencaste.
Sí, 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 una mica, una mica.
Però per què, per Xavi?
No, 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 ha estat del gust del Víctor Valero, que és el control tècnic avui del Tu Diràs. Marc Marvà, què tal? Bona nit.
Bona nit, bona nit.
Bona nit, dos colls alts avui a la tertúlia.
Sí, avui hem posat una mica de classe.
Baixa't una mica la temperatura perquè...
Però el color de Ferran Martínez nadalenc és insuperable.
El nadalenc, culturalment.
Sí, home, jo sóc més sobri i negre, però el vermellet aquest...
Això és blau marí.
Burundi, perdó, blau marí.
Tu sóc d'azul.
Sí, no, però el Ferran Martínez, Burundi, per la gent que ens escolta.
Burundi no, Burgundi, que
Burundi.
A veure, dues gran, coses, després de...
Burundi és un país burro.
De sentir l'expresident Gaspar parlar del robatori del fitxatge d'Alfredo Di Stéfano per part del Real Madrid, dues coses que hem de tancar. La primera és el partit de primera divisió que teníem en marxa, perquè a més hi ha hagut novetats, Miquel.
Sí, perquè ha acabat guanyant l'Osasuna amb un gol de Raúl al temps afegit, al minut 50 de la segona part. Raúl davanter, que havia entrat al camp 10 minuts abans en el lloc de Ximi Ávila, amb el cap, ha rematat un corna i victòria d'Osasuna contra el Rayo a última hora en el partit que s'ha jugat a l'estadi del Sadar. D'aquesta manera l'Osasuna s'allunya una miqueta de la zona baixa i el Rayo veu com li frena les aspiracions europees. I d'altra banda, ja si vols, fem un cop d'ull a Anglaterra, perquè s'ha acabat ara sí. Fa un minut el partit que deixàvem obert, el Nottingham Forest 0, Tottenham 2.
Fantàstic, el Tottenham, com dius tu, que es queda ara mateix a la cinquena posició de la Premier, empatat a punts amb el Manchester City, però amb un partit més que l'equip de Guardiola. I quan són les 11, en demana pas al Dani Aguilar, des del vestidor del Palau Blaugrana, amb protagonista, després d'aquesta derrota del Barça per 86-90 contra Olímpia de Milà, la primera a l'Eurolliga a casa, la primera al Palau, Dani.
Doncs sí, Gerard, amb un dels meus jugadors avui del Barça, Darío Brizuela. Darío, te quería preguntar directamente, ¿cómo está el equipo? Después de esta tercera derrota seguida, ¿cómo está el equipo?
Bueno, pues... ¿Cómo te tienes que estar el equipo? Estamos tristes, estamos jodidos, pero bueno, hay que creer, seguir currando. Las temporadas son muy largas, tanto para lo bueno como para lo malo, y ahora no estamos en una buena racha. Hay que entender por qué está ocurriendo y darle la vuelta cuanto antes.
¿Por qué le gusta el equipo tanto entrar en el partido, Darío?
Una buena pregunta. Nos encantaría saberlo y nos encantaría poner solución a los problemas, pero no es tan sencillo. Pero bueno, hay que seguir currando y creer en todos.
¿Hay preocupación o vosotros sabéis que estas temporadas son muy largas y que esto se puede remontar de manera como mínimo relativamente inmediata?
Las dos. Hay que... Sabemos que esto es muy largo, estas cosas pasan, aunque en este club no se esté muy acostumbrado, pero hay que estar preocupado en su justa medida, hay que estar preocupado sin volverse loco y seguir currando y intentar sacar esto adelante a poder ser este domingo.
Contra Baskonia, vaya rival.
Sí, un rival difícil con el que ya nos vimos las caras hace unas semanas y no nos fue muy bien, así que no es mejor forma que darle la vuelta que contra ellos.
Pregunto por la última, por ti, que hoy has sido uno de los mejores, hoy creciendo, pero imagino me miras como diciendo ya, pero a mí qué me da eso, ¿no?
A mí lo que me importa es ganar, y me da igual jugar bien o jugar mal, siempre lo he dicho y es que me la pela. Yo quiero que el equipo gane, ya no estamos ganando, así que nada, son preguntas que no me interesan.
Gracias, Darío.
A ti.
Carai, gràcies, Dani. Amb contundència, aquesta última resposta de Darío Brizuela, que és veritat que avui ha estat un dels millors del Barça. Diu que li és igual ser un dels millors, que ell vol guanyar. Ja té nassos Ferran, Juan, Marc, que el pitjor moment del Barça de bàsquet coincideixi amb el pitjor moment ara mateix del Barça de futbol en aquesta temporada. Està coincidint
I amb unes pitjors notícies amb el Barça femení, també, amb sí. la no continuïtat de Jonathan Giraldez, vull dir que sí, s'ha encadenat amb, et diria, les tres seccions, és a dir, amb el Barça de futbol, el Barça femení, la secció més potent, que és la del bàsquet.
Sí, les tres seccions més potents i que no estan passant pel millor moment, així que demostra que ara mateix el club no passa tampoc per la seva millor època, però és també, bueno, és un context de tot plegat que, bueno, que s'ha d'analitzar punt per punt, òbviament, i secció per secció, però és significatiu, com a mínim. A mi no em sembla casualitat, eh?
No?
No. És significatiu, més que casualitat.
Val. Voleu parlar de Xavi?
Sí, i tant.
Això hem vingut, eh?
Parlem de Xavi. Foli, Víctor. Que quien actúas. Solo me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese show, que felicito que quieras, tú vas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese show. Hola, Laia Coll, què tal? Bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Avui va de felicitar. Ja veus, bona nit. Ara parlarem del Barça-València, del València-Barça, millor dit, a Mestalla.
En la roda de premsa no se habló mucho, ¿no?
No se n'ha parlat gaire, però en parlarem. Aquí a la tertúlia en parlarem perquè ens agrada el futbol i perquè és un partit important, una final, segons Xavi. Però abans hem de sentir què ha dit Xavi sobre la situació actual de l'equip, perquè el tècnic ha tornat a carregar, ha tornat a criticar contra la premsa, contra els mitjans de comunicació, Laia.
Exacte, Xavi ha sortit avui a la sala de premsa amb un to reivindicatiu i molest un cop més per com s'està analitzant la situació als mitjans de comunicació. En el postpartit contra l'Alavés ja va dir que els jugadors estaven tensionats per les crítiques de la premsa i avui hi ha tornat. Escoltem un recull de les frases més destacades de Xavi sobre el que ell considera que és el problema, la premsa.
Yo pienso que se está contando una irrealidad, o sea, se está, ya lo dije en la rueda de prensa de en Bélgica, que se estaba generando una tensión que no era necesaria, primero, y que tampoco no dice lo que la realidad es. Estamos en la carrera para ganar 4 títulos. Esa es la realidad. Tenemos que ser más positivos, por lo menos los culés. Yo entiendo que en otros clubes pues no se nos critique, o en otros medios de comunicación que no son afines al Barça, pero los que son afines al Barça, a la primera curva no nos pueden dejar de la mano. Toca apoyar al equipo, toca apoyar a estos jugadores. Estos jugadores son vigentes campeones de Liga y de la Supercopa. Creo que merecen un respeto. A partir de ahí a trabajar y resultados. Y si no salen, pues lo habremos intentado, pero no a la primera curva. Me llega otra vez mensajes de como si fuera un funeral todo. Ay, yo intento leer poco, me intento abstraer de todo o de casi todo, pero me mandan mensajes como si se hubiera muerto mi madre o mi padre. Y dices, bueno, ¿qué ha pasado? Si nos hemos clasificado primeros de Champions. Por cierto, ninguno de vosotros me felicitó la última rueda de prensa. Por ello. Sí, sí. Pues esta es la irrealidad que veo yo. Crec que anem pel bon camí, insisteixo, crec que estem a meitat de camí de fer un gran Barça i aquest és el meu pensament. El que m'estranya és que a la primera curva la gent es baixi del vaixell. Hem de ser positius, crec més que mai en el que estem fent, i aquesta és la meva realitat i no canviarà pel que es digui, que digui la gent o perquè diguin els mitjans de comunicació. Ara no els veig units, i això és el que s'ha de dir. M'estranya, doncs, que els culers no ens unim en els moments difícils. M'estranya.
Això és el més destacat del que ha dit Xavi sobre els mitjans de comunicació. Després els sentirem parlant també d'altres coses. Jo d'entrada el concepte de la unió dels mitjans de comunicació no l'acabo d'entendre, no sé si algú de vosaltres, Juan, Ferran, Marc, bueno, l'enteneu.
Units han d'estar al club, no amb els mitjans de comunicació. O sigui, la unió primer ha d'estar de portes endintre al club. Xavi s'hauria de preguntar si a dins del club hi ha unió ara mateix. Em sembla que no. No sé si hi ha unió entre Xavi, Deco, Laporta, directius, staff, direcció esportiva, directiva, no sé si hi ha aquesta unió que demana Xavi. Primer, crec que s'han de fer els deures des de portes endintre, i després una persona que ha viscut i ha amat tant barcelonisme com Xavi hauria de conèixer una miqueta més, o crec que ja coneix prou l'entorn del Barça com per dir això. A mi m'ha sorprès bastant, perquè d'entrada qui ha d'estar unit o qui ha d'estar amb l'equip és l'afició. El periodisme està per fiscalitzar, i això Xavi ho hauria d'entendre.
Pero eso es muy viejo en el fútbol. También pasa a nivel de selecciones. No, tenemos que apoyar.
El problema
no,
que yo
no, creo... no se le pide eso a...
No, pero yo creo que el problema es que
aquí... Esquerra o Junts no piden, no. Tenemos que estar juntos. ¿Y por qué el fútbol sí lo pide?
No, porque aquí ha habido seguramente un contexto histórico que hi ha habido muchos entrenadores o hi ha habido proyectos que han tingut molt recolzament de gran sector de la premsa.
Però se l'havien ganado...
Alguns no, o alguns se l'havien treballat, o...
¿Por qué lo decís? ¿Por Guardiola?
Sí, per Guardiola, per exemple, era...
Però Guardiola ganó 14-19 títols.
Sí, però ja abans de començar el projecte. I ja d'entrada ja...
Guardiola, però Xavi, abans de començar el projecte, també se li va donar un crèdit d'entrada des dels mitjans, no des del club, eh? Estem diferenciant-ho.
Sí, però bueno, sí que estic d'acord que amb Xavi... no hi ha hagut la paciència que hi ha hagut
però és que Guardiola el primer any era un sextet, això.
Sí. No.
Hi ha hagut 2 anys de paciència. Jo crec que fins fa un mes.
Sí, però també, mira, et ficaré un exemple. L'altre dia, el partit del Girona, per exemple, amb el partit del Girona xutes 30, quantes vegades xutes?
31.
31 vegades.
Xutes 31 vegades en la intel·ligència artificial, que és que et projecta que el xut aturat per un defensa anirà a porteria. Xuts entre els tres pas són 8.
En els últims 10 anys...
No vull dir, però...
Quants partits del Barça, en els últims 10 anys, quants partits del Barça ha perdut xutant 31 vegades?
Però...
No, és que la diferència... No. O sigui, la diferència... Ja. I ara és que...
Però Ferran, mira...
Un cop marxa Messi del Barça, la gent ha d'entendre que aquest jugador et tapava moltíssimes vergonyes. Que el Barça ha tingut, sobretot a partir del 2015, et diria.
Claro, yo creo que con Guardiola también pasaba partidos que al Barça se le complicaban, te aparecía el enano, pim pam, y te lo solucionaba, ¿eh? Estando Pep también, ¿eh?
Sí, que es lo que digo al Ferran, sí.
Bueno, pero ahora mateix, o sigui,
el equipo juega bien, independientemente que después te termine salvando Messi.
Sí, però
el equip juega bien.
No, i a veure, que no, ara no vull treure de mèrit ni molt menys el que va fer Guardiola, al revés, o sigui, per mi és el millor entrenador de la història del Barça, però o sigui, el que vull dir és que estem vivint una època i tornem al que hem dit moltes vegades aquí els divendres, que el Barça és esclau del seu relat. Tu, després de la millor època de la història del Barça, del que et marxa el millor jugador de la història del Barça, que t'ha estat tapant vergonyes els últims 6 anys, sobretot, no pots dir que aquí no hi ha anys de transicions, no pots, perquè després et passa factura tot això. I t'està passant factura ara, perquè si tu comences el projecte de Xavi i dius, senyors, o el projecte quan entra a la porta i se te'n va Messi, senyors, aquí venen anys difícils, el context econòmic és el que és, ha marxat qui ha marxat, tenim un equip molt jove, hem de fer créixer aquest equip i el projecte l'hem de consolidar en 2-3 anys.
Però qui en dijo eso? Yo entiendo
que no, això és un discurs que crec que és un discurs humil.
Que t'hauria agradat que s'hagués fet.
Que m'hagués agradat, perquè ara sí que, amb aquest discurs sí que podries vendre ara lo de un equip en construcció.
Totalment.
El que no pots vendre és, aquí no hi ha anys de transició, el Barça s'ha de guanyar sempre, perquè després aquest discurs et passa factura, perquè la gent et diu, aquí ens estàs dient que s'han... I no només ho diu Laporta, Xavi també.
No,
és, jo crec que... Xavi també, perquè avui, aquest any Xavi, després de guanyar la Lliga, o sigui, el missatge de l'equip és que ja hem d'anar per la Champions,
abans de començar la temporada. Però llavors, Ferran, no et compro que no s'hagi tingut tan paciència amb Xavi, perquè al final el que fa la premsa és projectar les notícies, les fonts, el que transmeten des de dintre del club, i des de dintre del club és això el que estàs dient
tu. Però què he dit jo des del principi, Marc?
Sí, per això.
El que hauria de demanar Xavi és unió dins el club.
Correcte.
Aquest és el gran problema del Barça actual, que no hi ha estabilitat, demanava estabilitat, si em sembla perfecte. És que estabilitat n'ha d'haver-hi, però és que l'estabilitat ha de ser institucional, i el Barça ara mateix no té estabilitat institucional.
Però quan Xavi demana que la premsa remi, jo crec que és un error...
La premsa no ha de remar.
Exacte, jo crec que és un error de Xavi de concepte 1, però 2, quan ho podem discutir entre nosaltres i es pot parlar de la credibilitat que ha tingut o no ha tingut Xavi, jo crec que és una credibilitat que es basa en el que surt des de dintre del club, en el que s'exigeix el propi Xavi, en el que s'exigeix el club...
El gran exemple...
I per tant nosaltres expliquem el que surt de dins.
Avui del País, de Juan Irigoyen, que el tenim aquí, ha fet un article, una radiografia exhaustiva, claríssima, del que està passant al Barça. Claríssima.
De nada.
No? Pots desenvolupar-la.
Per la gent
que a vegades li fa mandra llegir i prefereix sentir i escoltar.
No es por eso. No, yo estoy completamente de acuerdo, o sea, estoy completamente de acuerdo con los dos, porque hay una realidad que creo que Marc tiene razón. Xavi arranca con una imagen que por lo que venía demostrando, lo hablamos el otro día con vos, Ferran, Xavi al final dirigía un equipo en Qatar.
Sí, Dan.
Sí, un equipo oficialista en Qatar, que eso seguramente te inclinaba en el campo, de alguna manera, ¿no? Entonces, y venía, y me acuerdo, y yo no estoy justo, pero me acuerdo que venía... de alguna manera como el heredero de Cruyff y de Pep. O sea, así se presentaba.
Las expectativas eran altas.
Las expectativas
también
eran altísimas. También porque su discurso como jugador hacía ilusionar a esas expectativas. Porque él siempre hablaba del juego. Era una persona muy contundente en su relato.
En su relato.
Muy contundente. Entonces, claro. Y yo creo que se le tuvo paciencia. Ahora, es verdad que las circunstancias del Barça, y ahí sí tiene razón Ferran, son muy particulares. Pero el discurso ese de la excelencia parte de Laporta. Entonces Xavi, que como empleado de Laporta, que va a ser, va a contradecir a su jefe, va a decir
no,
a su jefe.
I més quan sap que se l'ha de guanyar al seu cap. Perquè d'entrada...
Perquè no lo quería.
No el volia. Entonces, claro. Li compra el discurs a Laporta perquè no té cap més remei. I ara mateix està pagant el seu discurs, perquè no, el que sí que li podem recriminar a Xavi és que canvia el discurs al cap de 2 anys i mig. No, ara no em pots dir que l'equip està en construcció quan fa a l'estiu m'estàveu dient que havíem de guanyar la Champions.
Clar, nosaltres fiscalitzem el discurs, però és un discurs que surt des de dintre. O sigui,
és el que
em venim a dir. O sigui, quan Xavi parla de que si remem a favor o no remem a favor, nosaltres el que fem és escoltar des de dins, opinem si ens agrada el que surt des de dins o no, opinem, i després veiem el que passa sobre el que expliquen, i a dia d'avui el que està passant sobre el que s'explica o el que et venen no va en consonància. Per tant, aleshores això és el que nosaltres posem sobre la taula.
Que
li agrada més a Xavi o no...
Lo que está haciendo es poner altavoz a las críticas internas que hay dentro del club para con Xavi.
Existen o no existen.
Sí, okay,
okay, no, clar, quería ver si te estaba interpretando bien.
I s'emboliquen ells mateixos no, amb la convocatòria
aquí vaig
contradiuen.
Es compliquen la vida, si s'han complicat la vida d'una mala manera.
Lo de la convocatòria és pitjor que perdre 2 partits.
Sí, a Can Barça sí, segurament. No, a Can Barça i a qualsevol equip. Perquè bueno, no, si passa a Girona potser no li donen la repercussió, o si passa a l'Espanyol, o si passa al Rayo Vallecano.
Sense tot el pollo que hi va haver amb la convocatòria, no s'arriba amb la tensió que diu Xavi, que es va arribar al partit d'Anvers.
Totalment, però a part d'això és que no és un tema de la repercussió i la tensió. O sigui, la tensió interna ja hi era. La repercussió és evident que en un club gran com el Barça... que mediàticament mou tant, la tindràs, però és la desautorització de l'entrenador. En el moment que fiques a Lewandowski a titular, a més, perquè tu pots dir, bueno, mira, t'emportes els 4, al final viatgeu però no jugareu, en el moment que fiques a Lewandowski a titular, és que te l'has menjat. És que fins i tot el discurs oficialista de després per justificar la convocatòria és retratar l'entrenador, perquè estàs dient que tu dilluns treus una convocatòria, dilluns a la tarda, i després, quan parles amb el president i amb el director esportiu, en treus un altre. Per tant, què estàs dient? Pues que el director esportiu i el president t'han fet canviar la convocatòria. Pues els estàs donant la raó a tots els que diuen que ets un alineador.
No, per tancar amb això de la premsa, el punt àlgid ha estat ja aquesta última resposta, que diu que no el van felicitar Laia per la consecució de... No la classificació, que ja estaven classificats, i de fet ho estaven virtualment, sinó el fet de ser primers, no? que ja ho eren gairebé virtualment, però el fet de ser primers en aquest grup a la Lliga de Campions.
Però és que el dia del Porto tu ja aconsegueixes la classificació pels 8ens de final i de manera virtual ets primer de grup. És a dir, en aquell dia, per roda de premsa, Estadi Olímpic Lluís Companys, hi ha periodistes que feliciten a Xavi. Tot i això, els periodistes no tenen l'obligació de felicitar els entrenadors, que al final tots sabem com funciona, que al final allò que es diu el roce fa el carinyo, no? I quan tu segueixes tant a un equip, tu vols i veus el treball que hi ha al darrere, que això és innegable, i vols que en aquell equip li vagin bé les coses, i al final, com més èxits tingui el Barça, més ens en beneficiem tots en aquí. És a dir, que tothom aquí el que vol és que el Barça guanyi, perquè com millor li vagin les coses al Barça, també ens aniran millor les coses a nosaltres, tens més audiència, vens més diaris, etcètera. Sí, però els periodistes no tenen l'obligació de felicitar Xavi, sí. I a mi el que em sorprèn és que digui això quan a més a més sí que se'l va felicitar el dia que es va aconseguir l'objectiu.
Però més enllà d'això, i ja sé que ha marxat Messi i que el Barça feia 2 anys que se n'havia anat a l'Europa League, també demostra un nivell d'exigència.
Exacte, felicitar perquè per classificar-te per els 8ens de final.
Hòstia, que ets el Barça, que el teu grup era el Porto, el Shakhtar i l'Anvers.
I vas dir una cosa l'altre dia a la Transmi, que per mi estic d'acord i ho pensava, que és que l'any passat, amb el grup que vas tenir, crec que va jugar millor que amb els partits que ha jugat aquest any. O sigui, l'any passat amb Inter, Bayern, vas fer sobretot el camp del Bayern, i després al camp de l'Inter, vas jugar millor, et diria, que si agafes a la Champions aquest any es que alguns partits del grup
juegan mucho mejor que esta temporada.
Sí, i l'anterior, la primera de Xavi, fins que no dius adéu a la Lliga, crec que encara jugues millor que la de la consecució del títol. Amb Aubameyang, li fots 4 al Madrid, li fots 4 a l'Atlètic de Madrid, 4 al Nàpols, etc, etc.
Clar, però és que ara tu, després del que hem vist aquesta setmana, Gerard, comences a tirar enrere i dius, bé, a veure, hi ha coses llavors que a mi se'm desquadren una mica. I a mi em generen dubtes i especulacions, i em pregunto coses, no? Perquè, per exemple, hòstia, el Barça com va ser sòlid l'any passat? Jugant.
Quatre migcampistes.
A la primera vegada que juguen amb quatre migcampistes, o les primeres vegades, o el gran primer partit, és la final de la Supercopa contra el Madrid, que és un bany, amb Gavi de fals extrem. I a partir d'allà es consolida jugar amb quatre migcampistes, amb Gavi de fals extrem.
I amb Araujo de lateral, que són les dues coses, no?
Ara mateix... que has tornat aquesta temporada amb 4-3-3 perquè has d'ubicar a Joao Félix a dalt.
I per què?
I a Joao Cancelo.
I perquè havies de millorar en la fase ofensiva, perquè tampoc ens enganyem, que hi va haver algun partit.
También, yo entiendo lo que vos querés decir, y simplemente pasate un poco abajo del diablo. También tienes que poner a los mejores en el campo.
Sí.
Y Joao Félix, probablemente, a nivel de calidad...
Pues llavors has de seure a la finya.
Probablemente, bueno, pero Joao Félix por la banda derecha, no sé si...
¿Has de posar els millors al camp o els que estan més en forma?
¿Vos tenés alguna duda que Joao Félix en nivel de calidad son los mejores jugadores que tenés en la plantilla?
M'ho va demostrar en el partit de l'Atlètic de Madrid, en cap altre. Perquè no només és tenir qualitat, i per això no està l'Atlètic de Madrid.
No,
perquè si fos un jugador amb més de qualitat, amb disciplinat, amb sacrifici, amb compromís, estaria jugant a l'Atlètic de Madrid com ho està fent qualsevol Griezmann, o com ho està fent Morata.
Entonces quizás puede ser un error del entrenador o del cuerpo técnico, y también puede ser un error de la dirección deportiva o del presidente, que saben que va a jugar por decreto, entonces no tiene presión porque sabe que va a jugar o cree que va a jugar. Si no, se enoja, como pasó con Atlético de Madrid, que se enojaba.
Igual que Cancelo, no. Porque Cancelo juega, porque si no tienes un pollastre...
Cancelo juega
a todo, ¿no? Menys l'altre dia, però va ser el primer partit que no ha jugado.
O sea...
Cancelo también juega porque como el lateral es el mejor.
No, i perquè si no juga tens un pollastre. I això,
bueno,
i això hi ha gent de dins el club i de dins el vestidor que t'ho assumeix.
Lo tuvo en el City. Imagina't si no va tenir,
no, i el va tenir amb el Bayern de Múnich l'any passat, que va estar dos partits fora i va liar un pollastre de nassos.
Bueno, per això a vegades parlem de que és el moment de prendre decisions dràstiques també, no? Alguna.
Com a qual?
No sé, hi ha jugadors que estan rendint per sota del seu nivell.
Potser
els has de seure un dia. Un dia, no dic que els asseguis 10 partits seguits.
És a dir, sí, jo, és una pregunta que no sé la resposta. Si Xavi creu que jugar amb 4 migcampistes li donen més arguments i, per tant, decideix seure a Joao Félix durant 3-4 partits...
I si posés a Joao Félix de 9?
L'equip... Deixa'm fer aquest supòsit, okay. L'equip respon, sí, també és una opció, i seure Lewandowski, però el meu supòsit és, l'equip respon sense Joao Félix, estarà internament sentint que està fent una frente d'alguna manera al president o no?
Doncs tenim un problema, si és així.
No, dic...
Bueno, el té Xavi i el té el Barça.
És una pregunta que desconec.
No, el té el Barça i el té Xavi el problema, perquè, o sigui, és feina de l'entrenador fer l'alineació amb el que cregui que és millor per l'equip. I el president no hi ha d'entrar per res, ni el director esportiu. Ho sento molt.
Ara seguim parlant de problemes i d'altres coses. Una pausa.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballé.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantingui les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Lewandowski, Alexia, Pedri, Aitana, Gavi. Gaudeix dels jugadors i jugadores del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2024 amb tots els partits de la temporada de l'equip masculí i femení. Aconsegueix el de paret o el de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés i Barça Stores.
Cuidar-te. Que fàcil és de dir, però que difícil de complir. És per això que a Previsora General et cuidem com cap altra assegurança et cuida, sense fer negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 € al mes. Previsora General. Som com ets.
Nit de Nadal a casa dels teus oncles, Nadal al poble, nit de Cap d'Any a la teva ciutat amb els teus amics. Perquè hi ha moltes raons per moure't aquestes festes, el millor regal que et podem fer des de BP és continuar donant-te fins a 20 cèntims per litre de descompte en els teus proveïments de carburant amb l'app Mi BP perquè passis Nadal amb els teus. Descarrega't l'app Mi BP i continua estalviant per Nadal. Consulta les condicions en mibp.es.
Tu ho diràs, amb Gerard Baller.
Sis minuts i dos quarts de 12 de la nit. Tinc una sorpresa preparada avui pels tertulians. Sí? Però fins la mitjanit no la desvetllarem. Mitjanit, aproximadament.
Pot ser que estigui la redacció, aquesta sort.
Ja ho veurem. Que ara queden 35 minuts, Martínez. No t'avancis els fets. A veure, ja n'hem parlat una mica, però és que avui Xavi també n'ha dit la seva. El club, la cúpula directiva, el president, el senyor Joan Laporta, la direcció esportiva, amb Deco al capdavant, han volgut enviar un missatge de màxima confiança cap a Xavi després de la derrota amb Vers. Però, com també hem dit aquí, la preocupació és evident. Com està Xavi? Què ha dit ell de la seva posició, Laia, avui a la sala de premsa?
Doncs està tranquil, es mostra convençut en ell mateix, assegura que en cap cas s'ha plantejat deixar el càrrec de tècnic i que se sent recolzat per directiva, cos tècnic i jugadors.
No, home, no. En tot cas, quan acabin les temporades. Quan acabin les temporades fas un reset, dius... com estem, no s'ha guanyat res, s'ha guanyat com estic jo, però estic molt bé, estic positiu, estic molt il·lusionat, crec que podem fer una gran temporada, està tot en joc, crec que és moment de ser coherents, estar calmats, agafar confiança, crec més que mai en el projecte, crec més que mai en els jugadors, tenim un vestidor i una unió fantàstica, totalment, amb això no tinc cap dubte, si no seria el primer que marxaria. Sí, en aquest sentit parlem molt amb els jugadors, tenim un vestidor que és una meravella d'entrenar, tothom entrena bé, tothom està implicat, tothom està emprenyat i decebut i decepcionat quan no surten les coses, com últimament, els dos últims partits, però la gent creu el que estem fent, estan a mort amb l'equip, amb l'staff, amb la junta, des de dins estem molt... molt units, per tant, a treballar. No queda un altre, a treballar, a guanyar partits, a jugar bé, a jugar millor i a millorar en tots els sentits. No em sento mai sol, sincerament. Tinc primer l'staff, que per mi són incondicionals, són lleials, són fidels i aquests no em fallaran mai. Primer perquè tinc un germà i després tinc amics, amics de veritat, amics en majúscula, i aquests no fallen. I el president no m'ha fallat mai, mai, no m'ha fallat mai. Tot el que ha dit ho ha complert, i el Rafa Juste, i en Deco, i abans en Mateu i en Jordi. No em sento sol, en absolut. Al contrari, sento que podem fer una gran temporada i aquesta és la dinàmica que hem d'aconseguir, ser positius, perquè de fora ja veus que no, la cosa no rutlla. Hace un mes me decías que si yo iba a ser el Ferguson del Barça. ¿Me lo decías? ¿Qué? Entonces me voy a volver loco. Ahora estoy en la calle. Bueno, pues ¿qué hacemos? A ver, bueno, no sé dónde estoy, ¿me entiendes? Estabilidad es lo que necesita el club. El club necesita estabilidad. No, yo te lo digo, no, que te lo digo a ti, sí. Que el club necesita estabilidad. Todos los proyectos de otros equipos, cuando han habido curvas, estabilidad. Ya, por eso yo creo que necesitamos esta estabilidad, nada más. Nada más, ha demostrado el año pasado, somos un proyecto ganador. Hay que recordar que el año pasado somos los vigentes campeones de Liga y de Supercopa. Que el fútbol no tiene memoria, lo sabemos, pero hay que recordarlo. Estos jugadores han hecho un super esfuerzo el año pasado para ganar dos títulos. El club ha hecho un super esfuerzo. El proyecto, cuando digo que está en construcción, es esto. Cuando está en construcción es porque van a haber baches para luego volver a salir otra vez.
De l'estabilitat ha volgut parlar Xavi en aquesta última resposta. Citaré el Xavi Puig, hem parlat amb ell abans a la redacció, i ell feia una reflexió que crec que és molt interessant. i és que Xavi parla d'estabilitat, però en la mateixa roda de premsa diu que demà és una final. Diguéssim que d'estabilitat no n'hi ha massa, si demà és una final i te la jugues a cara o creu. Vull dir, si demanes estabilitat de portes en fora i dius que estàs jugant una final a Mestalla, al final estàs, per tant, apostant pel curtterminisme i no pel mitjà i llarg termini. Sí, sí, ja ho sé que Ferran potser és una expressió, això de dir una final, també la va utilitzar contra l'Atlètic de Madrid, també la va utilitzar contra...
Per estar a 7 punts del líder.
Clar, ja.
És que quan Xavi va arribar, que vas fer, o sigui, perquè vas fer fora Koeman, estaves a 10 del Madrid. A 10. I ara ets 9è. O sigui, perquè veiem la diferència d'aquella lliga en la que arriba Xavi, que eres 9è a 10 del Madrid, i ara tu podries ser... que depèn del que feies l'Atlètic de Bilbao, si tu perdessis et col·locaries 5è, no? Però vull dir que estaries a 10, que seria...